Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de far a far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Són les 8:35, les 15:36 a la remissió. Avui rebem en aquest anàlisi d'actualitat en Manel Ruiz. Bon dia, Manel.
Què tal? Bon dia, Jamila.
Doncs molt bé, per aquí, tu què tal?
Molt bé, molt bé. Content d'estar aquí a Formentera. Sembla que la primavera ja s'olora d'ambient, no?
Ai, sí, quines ganes, la veritat, després d'aquest hivern. Dur per als meteoropàtics, eh?
Sí.
A veure...
Està preciosa l'illa, eh?
Sí, la veritat que sí, amb les flors ja sortint...
Sí, sí.
A veure, avui parlem d'un tema més assumpte, relacionat més amb la salut, no? Un assumpte així atemporal.
Sí, intentaré no parlar més de política ni a la ràdio enlloc més, és una lliçó que he après. Perquè la gent es posa molt en modo hooligan avui en dia.
Bé, és que ho hem parlat altres vegades, no?
Sí, és igual. Bueno, no, millor parlar coses que siguin menys conflictives.
Canviem d'assumpte, que està la política també molt
sí, una mica
complicada.
Pues volia parlar del tema dels dejús, aprofitant que avui, segurament o avui o demà s'acaba el ramadà i és com, bueno, una miqueta parlar del que són els dejuns.
I la quaresma, no? També, et diran.
La quaresma, però la quaresma no és ara.
Sí, no?
No, la quaresma és cap a la tardor. És la versió...
Són 40 dies abans de Pasqua, no? Abans
sí?
De Setmana Santa,
ah,
clar.
Perdó, no, és que no ho connectem. Val.
Jo estic aprenent, també. Eh?
Val.
M'ho van ensenyar aquí, van venir a la tertúlia de majors
a
parlar-me de la quaresma.
Me'n van parlar, però és ara, la quaresma?
Home, queda poc ja per Setmana Santa.
Val. Doncs
no sé, a veure, per favor, si algú ens pot aclarir aquesta qüestió, 972-3004, o si no, doncs bé.
Doncs bueno, aprofitar una miqueta això, que és la fi del ramadà, no? I parlar sense ànim de... Bueno, hi ha gent que segurament que ha vingut aquí a l'illa que sap molt més del tema, nutricionistes, experts i d'això, però bueno, jo tinc una mica... Tinc algunes experiències així amb dejús intermitents, amb dejús curts i amb un dejú llarg que va fer fa uns anys, no? I bueno, dic que és molt interessant com a manera de provocar que el cos es sani ell mateix, no? Un nivell que només el cos sap fer, no? I, bueno, per explicar una mica la meva experiència, doncs va venir de sentir a parlar, no? Sabem que està molt de moda el dejú intermitent, no? Aquest doncs de menjar 8 hores i parar 16, no?
Sí.
I, de fet, el ramadà vindria a ser una espècie de dejú intermitent. Hi ha gent que critica una mica el ramadà perquè diuen que després de la nit que mengen molt i que no es vol menjar a nit, però això, jo, dins de la meva experiència amb amics musulmans que tinc, no és cert sempre. És bastant habitual a països musulmans que han estat contaminats del consumisme occidental, no? Però, en principi, jo el que he vist tampoc no és que s'atiborrin de nit, sinó que és una... També quan comences a menjar menys, o sigui, quan fas dejú, se't treuen aquestes les ganes de menjar. O sigui, hi ha un punt que sí que tens aquesta ansietat de fer el primer mos, però les ganes de menjar, a vegades mengem molt com per inèrcia, no?
Totalment.
Que és com per llançar coses com si fos una locomotora i estiguessis llançant carbó tota l'estona, no? I llavors hi ha vegades que no cal i l'estàs llançant carbó quan no fa falta, no?
Sí, a més si menges ràpid, no? Com que comences, agafes aquesta carrerilla, no? I no te n'adones que ja estàs ple una mica.
Sí, el dejú va bé per parar una miqueta aquesta ànsia de menjar i de menjar quan tens gana real, no? Que això també se'n parla molt, no? La gana real o la gana que és una mena de tapar ansietats.
La gana emocional, no?
Sí, de gana perquè estàs nerviós o perquè hi ha alguna cosa que et preocupa o alguna cosa que no té res a veure amb voler absorbir nutrients, no? I bueno, el procés de dejú és bastant curioset perquè de 0 a 4 avui el cos està fent és alimentar-se de glucosa d'últim menjar, no? I a partir de les 4 hores comença a menjar-se els que són els glucògens emmagatzemats al fetge. I el que és molt interessant és a partir de les 12 hores, ¿vale? Quan el cos comença a alimentar-se, bueno, de greix acumulat, de cossos cetònics, no? I allà, pensem, el ramadà ara estava sent de 12 hores i mitja, no? Però clar, el ramadà es fa des de abans del Fajr, que és la pregària del matí, fins a la pregària del Màgreb, que és la posta de sol, no? Llavors, ara... estava sent 12 hores i mitja, però clar, durant, per exemple, quan tot això es mou i és a l'estiu, doncs clar, són moltes més hores, no?
Clar.
I bueno, dir també una cosa que em va cridar molt l'atenció, que hi ha estudis realitzats així seriosos d'universitats i tal, que parlen de que està demostrat que hi ha una incidència de càncer, o sigui, casos de, menys casos de càncer a països islàmics que en el resta del món. I es creu que té a veure amb el ramadà i també té a veure segurament, bueno, es parla també de la possibilitat que influeixi el fet d'utilitzar certes espècies com la cúrcuma, el cardamom i algunes espècies que sembla que tenen efectes preventius contra el càncer, no? Jo la meva experiència com a en el dejunis és per bàsicament un llibre que em vaig llegir fa anys d'un metge rus afincat a Belgrat en el període entre guerres, que es deia Alexei Suborin, que bueno, era un metge que bàsicament receptava, segons com li venia el pacient, li receptava tants dies o tants dies de dejú, no? I bueno, el que, bueno, si algú està interessat, primer de tot que s'informi, inclús si no veu res clar o té alguns dubtes, que vagi a una persona experta. Vull dir, aquí no estem donant cap mena de manual de com fer dejús, no? Però sí que crec que és molt interessant perquè d'alguna manera és donar-li unes vacances a òrgans que, si no, és que si ho penses, o sigui, tota la vida han estat digerint, matxacant-se, filtrant, no, tota l'estona com sense vacances, no? I amb el dejú que fas una miqueta és donar-li unes vacances als òrgans i que puguin descansar, entrar en modo relax una miqueta, no?
Sí, de fet, hi ha un procés, no?, que es diu, crec que es diu cetogènesis.
Uh-huh.
Bueno, això ho vaig llegir jo quan el vaig fer. Cetosis, perdó. Crec que ara no sé si és cetosis o cetogènesi.
Uh-huh.
Sí. Un estat metabòlic natural on el cos, davant la falta de carbohidrats, quema greixos per obtenir energia i produeix composats anomenats cetones.
Sí.
S'ha de reduir dràsticament el consum de sucres i promou la pèrdua de pes, perquè, clar, utilitza el greix acumulat. És una mica el que estaves explicant tu.
A partir de les 12 hores es comença a alimentar el cos de cossos cetònics, no? I el que passa és que els cossos cetònics com a aliment, per exemple, pel cervell, el cervell, si ho pensem, és el 2% del pes corporal, però consumeix el 20% d'energia del cos, no? Llavors és molt important què menja el cervell, no? I si menja, per exemple, els sucres, el que fa és que li donen aquesta inestabilitat, aquesta espècie de picos, no?, d'estar una miqueta com amunt i avall, no?, d'allò que de cop estàs molt actiu, de cop estàs cansat, estàs fatigat, no tens claredat mental, no?, aquesta espècie de vaivent, no?, mental, i el que passa és quan s'alimenta de cossos cetònics és que els residus oxidatius es redueixen i té millor neurotransmissió. És un aliment que és com més agradable pel cervell, diguem, no?, i això el que provoca és claredat mental, que és el que el dejuni sobretot s'experimenta bastant, no? I, bueno, al final el dejuni és un estat prolongat de baixa insulina, no? És una manera com d'estabilitzar químicament el cos, això ho notes bastant, no? Jo, de fet, almenys diria a la gent de provar un dia, saps? Ningú li passa res amb estar un dia sense menjar, un dia de 24 hores. Això s'ha de poder fer.
Ui, ha de costar sobretot psicològicament, eh?
Ja, però el primer dia són els més difícils. Jo, mira, per explicar-ho, he fet dejús d'un dia. Et diria que el que a mi més em convenç i més m'agrada és el de 3 dies.
Seguits, vols
sí.
dir?
Sí.
Uf. Jo he fet els d'hores.
No, tipus, ja, el d'hores.
És més senzill per començar, eh?
Vale, llavors ara t'explicaré. Jo fa el 2020, durant el confinament vaig aprofitar per fer un dejú prolongat.
Durant el confinament, a més.
Exacte, sí, perquè vaig veure que era el moment per fer un dejú que feia molt de temps que volia fer. També estava buscant informació, no trobava, i llavors vaig conèixer un noi allà al Montseny que l'havia fet diverses vegades i que em podia guiar, no? Mm. Ell feia dejunis de 40 dies.
Déu-n'hi-do.
Només aigua. Val? Jo vaig arribar a 28 dies.
Vas fer un dejú de 28 dies?
Sí. I 28 dies només aigua. Bueno, passes de... En el meu cas vaig passar de 85 quilos a 69. És perdre 0,6 quilos al dia. I l'experiència és... Els primers dies són els més durs. perquè també hi ha un moment a mi em va passar, bueno, sembla que passa en general bastant, a partir del quart dia o el cinquè dia ja com ja es diu que hi ha com una sang encapsulada pel cos i comença a fer una miqueta com de mal a les cames, no? Comença a sentir un dolor a les cames, no? Però al cap d'una setmana ve una sensació, o sigui, és quan se't treu la gana i la teoria de l'Alexei Suborin, el metge rus aquest, no? És que l'estómac és un òrgan pensat per allò, absorbir els nutrients, no? Passa a convertir-se en una espècie d'aspiradora de brutícia dins del cos, no? Passa a ser un òrgan de neteja, bàsicament.
Clar, diu, el que agafi per aquí, no?
Sí, exacte.
Comença, vaig agafant-lo jo.
Comença a netejar. I, bueno, hi ha el tema de l'autofàgia, no? Al final és automenjar-se un mateix, no? Vull dir, és un concepte... Bueno, hi ha un japonès, el Yoshinori Ushumi, el 2016 li van donar el Premi Nobel, no?, per desenvolupar aquest concepte d'autofàgia, no?, que és bàsicament menjar-se un mateix. I també a nivell una miqueta, podria dir quasi espiritual, té molt de... És com una espècie de reset molt interessant, perquè el que està passant aquí és que el teu cos entra en mode de reciclatge celular. Comença a agafar totes les cèl·lules envellides i deteriorades i diguem que les aparta o les no sé si ben bé les elimina, però comença a activar la generació de cèl·lules mare, no? I llavors realment és com fer-se un cos nou. I en el cicle de 40 dies, que és el cicle que és bastant radical, no? Però és com passa en complet. Jo no vaig arribar als 40 dies perquè a partir del 28 ja vaig veure que em va venir la gana i vaig entendre que no, que havia de tornar a menjar i estava bé així.
I com ho vas fer, perdó, això de començar a menjar?
Això és molt interessant. Això és diria... Em vaig adonar compte que és de la part més important quasi de totes, no? En l'islam, per una sunna, que és una d'aquestes imitacions del profeta Muhammad, no? Pues es fa amb dàtils. I realment em sembla que dàtil o pruna dissecada o coses així és el millor. Jo em va passar algo que si m'ho explico així en forma de broma, no? Però em va venir pel cap menjar una mossegada de poma, una, i clar, de tot el sucre i de tota la fructosa i tot això, amb una mossegada de poma no vaig poder dormir en tota la nit de l'energia que tenia.
Wow.
I a més, és molt curiós, recordo una energia com de nen. Saps? Perquè clar, de cop...
Estàs superexcitant, no? Com els nens quan es passen amb el sucre.
Bueno, no tant així. Jo crec que era una energia més de nen, allò que no para, però una energia com molt... dels òrgans com molt, molt renovats. I bueno... una experiència increïble, el que passa és que sí que ara mateix si hagués de trencar un dejuni ho faria amb dàtils o llet o un procés una miqueta així perquè no em va semblar que fos el correcte. Una cosa que també passa, clar, quan portes tants dies sense menjar, clar, pensa que el teu cos, vull dir, no li pots enviar la imatge, no li pots dir, ell està entenent, o sigui, al principi, tu quan comences a no menjar, el teu cos... És molt curiós perquè entra una cosa que és com una reacció del teu cos animal. Mm-hmm. Es posa en modo cazador. Clar, la teva ment primitiva comença a pensar-se que és perquè a l'entorn no hi ha menjar. Mm-hmm. I llavors se t'aguditza en tots els sentits i et poses en un modo una miqueta com treure la millor part de tu perquè el teu cos vol sobreviure i es pensa que està en un moment d'haver de treure la millor part d'ell mateix per sobreviure, no? I bueno, i és curiós perquè el mode aquest així de caçador et porta pues, a una claredat mental molt gran i una agudització dels sentits, és molt especial d'experimentar, no? I bueno, el tema et diria que dins de la meva experiència, em va ser greu perquè vaig fer un diari,
sí.
Diari de les experiències de tots els dies, no? Però una vegada vaig sempre amb l'ordenador, se'm va formatejar, vaig haver de formatejar l'ordenador i bàsicament vaig perdre el diari, no? Però et diria que a grans trets els primers dies són els més durs, mm-hmm. perquè encara tens gana, el cos no està entenent molt bé el que passa, no?
Perdona, Manel, una pregunta. funciona el dels 21 dies? Són 21 dies per adaptar-se en aquest procés? Saps què diuen? Que a partir dels 21 dies t'acostumes a tot.
No, era, no.
Han set 21 o quan s'han set?
Jo vaig fer 28 dies. El que passa és que et diria que una setmana és quan volia arribar. És quan el cos ha entès ja, o sigui, no té cap mena de dubte.
D'acord,
vale, estem en dejú, vale. Ho he pillat. No és que estiguis passant, no és que estiguis en un lloc on s'ha acabat els aliments o no hi ha animals a caçar, o no hi ha fruits o tal. Potser diria a partir del cinquè dia, no? Uh-huh. I llavors la gana para, que això és molt curiós. Deixes de tenir gana. O sigui, de fet, hi ha un moment en què no tens cap mena de ganes de menjar. O sigui, jo em va passar que més era el confinament i tenia un amic músic que, bueno, a l'escola on treballava, pues, com que no tenien contracte i tal, els van fer fora per no pagar-los, no sé, un rotllo així bastant, bastant horrible, no? I estava passant un mal moment i me'n recordo que vaig estar cuinant per ell, allò perquè s'endugués tàpers i tot, i clar, o sigui, estava cuinant durant hores i a mi no em venia cap mena de ganes de menjar de res, no? El que sí que aviam, també no tens la mateixa energia, vull dir, també sortir a passejar i de tant havia de parar i seure i tot el que vulguis, no?
Clar.
Però et diria que una miqueta passa això de que al cap d'una setmana se't treu la gana completament, llavors el cos està netejant en modo neteja bastant dràstica, no? I bueno, hi ha un moment en què quan torna la gana es diu que has de tornar a menjar. És l'indicador principal. I així, i aquí ja entra una miqueta, penso, una altra cosa que també vaig entendre, que va ser un error, és que sí que aigua amb electrolits o amb unes sals, amb potassi, magnesi, tot això, és imprescindible, perquè al cap de 2 o 3 setmanes, si no el cor no té això, es pot començar a tenir problemes al cor, no? Que afecti el cor. També et baixa la temperatura, una cosa que és bastant curiosa, la temperatura corporal en dejú baixa, i quan és un dejú prolongat, pues baixa bastant més. I bueno, dic que també passa que això és una part una mica repugnant, no? Però com que a la llengua i a la boca comencen a sortir una miqueta com de residus, no? I que va molt bé tenir un raspador d'aquests de llengua, aquests ayurvèdics, o sobretot netejar-se la boca sovint, perquè realment pues comença a expulsar moltes toxines, no? I això, de fet, en el dejú aquest de 40 dies, que és el dejú màxim que recomanava el metge aquest rus que et deia, l'Alexei Suborin, el que passa, que jo no vaig poder arribar, però sé gent que hi ha arribat, és que al final del dejú queda marcat perquè et surt de la llengua una espècie de taca negra que vindria a ser el residu més profund del teu cos. I llavors, clar, treure això pues, és una cosa que és una espècie de... És com treure un verí nuclear dins del teu cos, no? I llavors sí que allà comença a entrar la gana. Dir que, clar, els primers dies has d'anar amb molt de cuidado amb no menjar de més i, o sigui, ser molt moderat. Jo penso que ha de ser gent que acaba els dejunis i es posa a menjar, que si pizzas i qualsevol barrada, i això no pot ser. I bueno, dic que és molt curiós perquè de la mateixa manera que el cos, clar, no ho entén automàticament que estàs entrant en dejuni. Tampoc no entén automàticament que has trencat el dejuni, no? I llavors el que passava, a mi el que m'ha passat és que quan vaig menjar aquests trossos de poma inicials, no? Notava que l'estómac, clar, o sigui, era com aigua després d'una travessió al desert, no? Va agafar aquella... O sigui, es va quedar com intentant absorbir... Com si fos, o sigui, no sabia que potser pensava, potser passem uns quants dies sense que arribi res més, no?
M'ha arribat això, igual passo 40 dies més sense res, he d'aprofitar al màxim, no?
Sí, però agafava, és graciós perquè notes que tarda uns dies en dir, o sigui, pot ser una sensació una miqueta com de constrenyiment, o sigui, com...
És normal, clar,
sí.
Té sentit.
I la sensació és molt curiosa, no? Perquè a cap de 2 o 3 dies veus que llavors sí que entès que s'ha acabat el dejuni, no? I és com que d'alguna manera el cos relaxa i diu, vale, s'ha acabat això, no?
I suposo que també tornes a tenir gana, etcètera, no?
Sí, el que passa, bueno, sobretot el que és més impressionant, a mi em va semblar més impressionant, és la claretat mental, la intuïció, els somnis, el dormir, o sigui, dormir
clar,
com
sense
mai.
Digestió pesada.
Dormir com mai a la vida, però com mai, algo increïble. No és molt recomanable, però ja et dic, o sigui, això a també veure. Va ser perquè jo feia, havia llegit aquest llibre, em va semblar molt interessant que parlava i tenia aquesta intenció de fer aquest reseteig que es fa al cap de 40 dies que no vaig arribar, però bueno, també perquè vaig conèixer una persona que ho havia fet 3 vegades.
A veure, també t'ho dic, que 28 dies ja em sembla, des d'aquesta perspectiva, bastant extrema, eh?
Per això, però en realitat els beneficis, després he vist que els beneficis més grans, podria dir, per dir un número, 80% dels beneficis, al cap de 3-5 dies ja estan passant.
És que, de fet, mira, tots les entrevistes que he escoltat a diferents metges i també a les persones més longeves, sempre recomanen el mateix, que menjar poc, no menjar massa. No sé si dejuni com a tal, però és veritat que al final si estàs menjant constantment i més del que toca i menges sense gana, fas funcionar el cos doncs contínuament. Bueno, en la meva lògica, sense cap de criteri professional de cap tipus, té sentit això.
Sí, té molt de sentit. A part també després hi ha el que menges i la qualitat dels
també,
aliments, no?
Òbviament,
però
clar.
Sí que no estressar, o sigui, el cos s'estressa molt quan ha de processar aliments, clar. I segons quins aliments, clar. Però sí que, bueno, és molt impressionant, i el tema també de l'activació de les cèl·lules mare, això es notava moltíssim, jo notava a la pell, per exemple, al cap d'una setmana, la pell es va començar a posar, però que increïble, no? Com una suavitat, una suavesa increïble. I també el cabell, tot, no? Una miqueta com... És aquesta idea com de menjar-se un mateix i crear-se un nou cos, no? Diuen que el cos, per exemple, astrològic, cada 7 anys que canvia, no? Vull dir, les cèl·lules del teu cos canvien durant 7 anys, hi ha processos de que hi ha cèl·lules antigues que són canviades per cèl·lules noves, no? I això, d'alguna manera, seria fer una espècie de reseteig celular, és bàsicament generar-se un cos nou, no? És molt interessant. Bueno, jo, amb el que em quedo, et diria que seria amb el d'ajuda de 3, 4, 5 dies. Aquest és el que em sembla que està a l'abast de tothom. És psicològicament suportable. També l'altre és una miqueta un dejú una miqueta espiritual. De fet, a mi em passava que, al final, perquè vaig trobar aquest noi que em va poder acompanyar, no? Però clar, quan busques ajuda 40 dies, a internet només et surten que dones israelies, que fan un dejú per ser les dones que Déu vol que siguin pels seus homes i tal, coses així, una miqueta extremes a nivell religiós, no? I dir que, clar, també estar almenys acompanyat, poder tenir accés a algú, que puguis trucar a algú...
Clar, que t'expliqui una mica el procés, no? Quan tens igual algun símptoma doncs, al qual no estàs acostumat, no? Que et pugui doncs, orientar, no? Mira, això és normal, allò també m'ha passat...
Sí, una miqueta... Això seria el mínim. Després ja sí que hi ha hagut estudis més dràstics, no? Que s'han agafat... Bueno, després hi ha els prànics, no sé si has sentit parlar dels prànics, però són gent que, bueno, ja és més rotllo Índia i ascetes i tal. Gent que s'han fet estudis de... Hi havia un que van fer uns estudis en un hospital militar de l'Índia d'una asceta que bàsicament el van deixar 15 dies sense menjar ni beure aigua.
Wow.
Vull dir que això existeix, aquesta gent existeix, i jo conec persones pràniques que en una comunitat de Brasil que han estat 2-3 mesos amb exercicis de mirar el sol i respiració i tot això, 2-3 mesos sense menjar, vull dir, aquesta gent existeix. Però per a les persones mundanes i normals avui en dia, un d'ajuda un dia, un d'ajuda 2-3 dies, és realment un canvi molt gran al cos i s'agraeix moltíssim, vamos.
Doncs Manel Ruiz, moltes gràcies per compartir la teva experiència amb el dejú. Ha estat bastant interessant. Moltíssimes gràcies i que tinguis molt bon dia.
Igualment, moltes gràcies. Gràcies per convidar-me.